L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que un dia més us oferim des de la sintonia de les emissores municipals associades a EMUTE. Som a dilluns, 28 d'abril, informativament parlant, encetem una nova setmana i ho fem com cada dia, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Una crònica informativa de la jornada que avui encetarem parlant de la primera marca d'arròs social i ecològic de les Terres de l'Ebre. Es diu Símul i ja és operativa. El CODE du a terme el segon tractament de l'any al riu Ebre contra la mosca negra, al tram català del riu. Seguint encara el ritme de qüestions de l'àmbit mediambiental, ACS, l'empresa promotora del projecte Castor, confia a recuperar la seva inversió. Cambrils i l'Ametlla de Mar aplanen el camí al turisme pesquer. Representants de l'àmbit turístic municipal de totes dues poblacions, de les confraries i també de l'administració catalana es van reunir amb el capità marítim per buscar vies de col·laboració. Alcanar, aquesta tarda se celebra la tercera i última de les sessions que contempla el programa de les terceres jornades d'ocupació i economia del municipi. I avui parlarem també d'una de les activitats celebrades en el marc de les jornades culturals que estos dies celebra el municipi de Santa Bàrbara. Es tracta concretament de la presentació del conte El diari de Júlia. A la recta final del nostre temps d'informació tractarem també la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del territori, una jornada en la que els equips han tornat a la competició després de la pausa de Pasqua. Aquestes són algunes de les qüestions més destacades d'un temps d'actualitat que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'actualitat parlant de la primera marca d'arròs social i ecològic de les Terres de l'Ebre. Una marca que es diu Símul i que ja és en marxa, tal i com ens explica des de Ràdio Delta en la primera de les cròniques de l'informatiu d'avui dilluns, Lluïsa Bertomeu.
Símul és un arròs cultivat al Delta de l'Ebre que té com a principal objectiu la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió social i que compta amb la certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i és membre de la denominació d'origen protegida del Delta de l'Ebre. Amunt Ebre és l'empresa d'inserció que lidera aquest projecte en col·laboració amb les barraques de Salvador i amb altres entitats del territori que donen suport a la iniciativa, com són Arrossaires del Delta de l'Ebre, la Cambra Arrossera del Montsià i el Consell de la Producció Agrària i Ecològica, CCPAE. Sobre com va néixer la idea del projecte en parla la gerent d'Amunt Ebre, Marta Cid.
Aquest projecte s'inicia quan arribem a la Deltebre i comença el funcionament del centre que va estar molt de temps en construcció i finalment ja ens instal·lem i un dels nostres objectius és treballar la inserció laboral de persones en risc d'exclusió. Són col·lectius pues, que són actualment tothom està passant moments difícils, per tant els col·lectius en risc realment pues, estan incrementant en nombre de manera important, no? Cada vegada hi ha més persones en situació de risc d'exclusió, com sabeu, i la nostra missió és inserir laboralment i preparar formativament pues, i orientar també dins del món laboral aquestes persones en risc d'exclusió. Llavors, per això hi ha un instrument que és una empresa d'inserció i vam pensar posar en marxa una empresa d'inserció que és la que porta el nom de Amunt Ebre i dins de l'empresa per poder treballar aquestes insercions hem de tenir una línia de producció, no? I aquí vam començar a pensar què podríem produir o en què ens podríem dedicar. I dins de l'economia social, perquè una empresa d'inserció és del món de l'economia social, dins de l'economia social en aquests moments, ho fa des de fa uns anys cap aquí, és molt important tots els moviments que hi ha al voltant de l'agricultura, no? Dels productes agraris, de proximitat, és una altra manera de treballar-los, i dins, evidentment, de l'àmbit ecològic, perquè hem de ser sostenibles. I en això vam pensar que nosaltres teníem un producte estrella, que no hi ha cap més lloc, que és lo que el fa, bueno, lo que el fa nostre, no? Que és l'arròs. I vam pensar, bueno, pues realment si hem de tirar cap a un producte propi, Començarem per l'arròs, anirem incrementant en altres coses, però de moment hem començat en l'arròs i penso que també és molt important que això ha donat peu a que tinguem la primera marca social de les Terres de l'Ebre i que ha nascut dedicant-se al cultiu de l'arròs ecològic.
El procés de producció de l'arròs símul comença al camp de Conreu, propietat de les barraques de Salvador, on Amon Ebre ha portat la mà d'obra necessària per obtenir una bona collita. Després l'arròs s'ha dut a moldre al molí d'arrossaires del Delta de l'Ebre i a les instal·lacions d'Amon Ebre, a Deltebre, on s'estan realitzant els treballs envasat, etiquetatge i distribució. L'empresa també s'encarrega de la comercialització i venda directa. En aquesta primera collita es comercialitzaran 3.000 quilos d'arròs. En tot el procés ha treballat una brigada d'entre 5 i 7 persones del Centre Especial de Treball de la Fundació Astres, ja que Amon Ebre no compta amb personal propi de moment.
Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara tractant qüestions de l'àmbit mediambiental. Comencem parlant primerament del CODE, que du a terme el segon tractament de l'any contra la mosca negra al tram català del riu. Concretament, avui dilluns estava previst que es portés a cap un nou tractament contra en aquesta plaga, la mosca negra. Els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i del Montsià, el CODE, el realitzen concretament en els 7 punts habituals des de Riba-roja d'Ebre i fins la desembocadura. La previsió era d'abocar 2.000 litres del producte biològic en BTI des de l'inici d'aquest tractament a 8:15 d'aquest matí. El director tècnic del CODE, Raül Escosa, diu que les condicions meteorològiques són favorables per fer el tractament i agraïa també l'ajuda de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que els regula el cabal del riu. Raül Escosa.
Les condicions són bones, sí, donen bones temperatures, condicions de vent favorables, per tant, sí, esperem que ho poguéssim fer. L'important és la regulació del cabal, perquè en cabals excessius no es pot tractar, per tant, insistir una vegada més en això, és una necessitat. La Federació Hidrogràfica ens ajuda en la regulació d'este cabal, perquè pugui ser eficaç el tractament.
El director tècnic del CODE explicava també el cicle de la mosca negra i remarcava quin és l'objectiu pel qual es fan aquests tractaments.
Penseu que els insectes és un cicle, nosaltres controlem les larves abans de que esdevinguin adultes perquè no causin destorb, però evidentment de mosca adulta n'hi ha i ells segueixen ponent ous al riu i el que es tracta en aquests tractaments és això, és d'anar eliminant el màxim possible de larves abans que esdevinguin mosca.
Cal dir que en alguns punts del riu hi ha 200 larves per quilo de macròfit, mentre que en d'altres tan sols s'arriba a les 30 o 40. Pel que fa a la meteorologia, fa un mes el vent ja va retardar un dia el primer tractament. Escosa exposava que les condicions per aquesta vegada són adequades, amb bones temperatures i condicions de vent favorables. Finalment, Escosa manifestava també que fins al mes d'octubre o novembre s'aniran fent els tractaments que siguen necessaris perquè la població de mosca adulta sigui la menor possible. I no deixem encara les qüestions de l'àmbit mediambiental, en este cas ho hem de fer per un dia més, tractar l'actualitat que genera el polèmic projecte Castor. La publicava en l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona del passat dissabte, explicant que l'empresa ACS, l'empresa de Florentino Pérez, xifra en 228 milions d'euros el valor de la seva participació en el magatzem de gas Castor i considera que el valor valor de la inversió és recuperable en qualsevol escenari. En la seva auditoria, remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la companyia considera que per aquest motiu no s'ha vist obligada a reconèixer cap deteriorament de la participació a 31 de desembre de 2013. Al costat d'això, assegura també que els problemes associats a l'emmagatzematge subterrani de gas, l'activitat del qual va quedar suspesa al setembre de l'any passat pels sismes detectats davant les nostres costes, seran solucionats satisfactòriament. Després dels oportuns estudis tècnics que actualment estan en curs, així com després de la corresponent auditoria tècnica i comptable, que està acabada i lliurada al Ministeri d'Indústria, aquests problemes seran solucionats satisfactòriament, asseguren fonts de l'empresa. La companyia, presidida per Florentino Pérez, entén, a més, que la societat responsable de Castor, Escal UGS, té dret a retornar la concessió en qualsevol moment durant 25 anys a comptar des de l'atorgament de la concessió. L'eventual devolució de la concessió continua es realitzaria amb dret a cobrament del valor net comptable total de la instal·lació, tret que existisca dol o negligència, cas en el qual es rebria el valor residual.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
Informatiu Emute.
Dues poblacions costaneres, com són Cambrils i l'Ametlla de Mar, aplanen el camí al turisme pesquer. Representants de l'àmbit turístic municipal, de les dues confradies i també de l'administració catalana, es van reunir amb el capità marítim per buscar vies de col·laboració. I així ens ho explica en aquesta crònica provinent des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I més notícies vinculades a l'Ametlla de Mar, i és que aquest dijous passat també els regidors de turisme dels ajuntaments de Cambrils i l'Ametlla de Mar, Xavier Martí i Vicent Martí, i el president de l'estació nàutica Costa Daurada, Joan Albert Campos, es van reunir a Capitania Marítima de Tarragona amb el capità marítim Òscar Villar i el representant de l'Escola Nàutico-Pesquera depenent de la Generalitat de Catalunya, Frederic Valls, i el president de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, Joan Llambric, per tractar temes relatius a l'activitat del pescaturisme que es desenvolupa als dos municipis costaners. A la reunió se van plantejar diferents dubtes relatius a l'activitat turística pesquera que s'ha impulsat des dels dos municipis i que alguns patrons d'embarcacions i cofreries de pescadors havien fet arribar als respectius responsables municipals, ja que en ser una activitat recent encara no està completament regulada. Els principals dubtes que aquest dijous es van aclarir es tracten sobre la normativa de seguretat, la capacitat de les embarcacions i alguns punts de legislació que podien interpretar-se de diferents maneres, i el sector reclamava una major concreció per poder desenvolupar l'activitat amb majors garanties. A la sortida de la reunió, ambdós regidors es van mostrar satisfets, ja que van detectar una altra predisposició tant per part de Capitania Marítima com per part de la Generalitat pel que fa a la potenciació de l'activitat, així com també pels aclariments aconseguits en la major part dels aspectes exposats. Aclarits aquests dubtes amb el sector pesquer, Cambrils i l'Ametlla de Mar, que han apostat fort per una renovació de l'activitat pesquera i turística, estan treballant intensament per presentar en els propers dies la plataforma des de la que es comercialitzarà aquesta activitat creixent a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, el pescaturisme.
Gràcies, Olga. Continuem ara parlant de les terceres jornades d'ocupació i economia d'Alcanar, unes jornades que s'encetaven el passat dijous, dia 24 d'abril, amb la xerrada que pronunciava Josep Aragonès, codirector del CODE i també coordinador tècnic d'Ebre Biosfera. La xerrada va tractar sobre les oportunitats que ofereix la reserva de la biosfera per al territori. Divendres passat, dia 25, continuava el calendari d'aquestes jornades amb unes portes obertes a l'IES Sol de Riu, portes obertes que van estar acompanyades també de la celebració de diferents xerrades amb la participació de tècnics d'inserció laboral, docents del centre, representants d'empreses de diferents sectors i també la coordinadora territorial de formació professional a les Terres de l'Ebre, Maria Rosa Almuni. El programa es tanca avui dilluns a partir de les 8:30 de la tarda amb una taula redona sota el títol Models de Desenvolupament Sostenible i Col·laboració entre Territoris. El regidor de Comerç, Empresa, Indústria i Ocupació a l'Ajuntament d'Alcanar, Miquel Sancho, parlava de la tercera de les sessions d'aquestes jornades d'ocupació i economia d'Alcanar. L'escoltem.
És una xerrada, serà una taula redona. Hem canviat una mica el format. Una taula redona que plegarà tècnics del Departament d'Agricultura, bueno, agricultura, si diríem tot, ramaderia, pesca, alimentació, això, però bueno, el Departament d'Agricultura. També hi haurà tècnics del Consorci pel Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i tècnics d'administració local, no? A més de algunes de diverses empreses també d'aquí del territori, que la idea pues, és una miqueta destacar, formar una visió global, no, de les del model de negoci que es puguin basats en un desenvolupament sostenible, no, i lligats al territori, no? Va més enllà ja de lo que és el local, mirar-ho des de diverses òptiques, de sistemes de finançament, d'oportunitats, mercats, nous mercats, una miqueta mirat a nivell ja territori, no? Una espècie en taula redona, en un format de taula redona que fins ara no havíem fet aquest tipus de... I d'això doncs, bueno, ja tancarem el dilluns 28 aquestes terceres jornades, que esperem comptar amb l'assistència de tots els nostres oients en aquests moments.
A la taula rodona hi han confirmat la seva participació Rosabel Arbó, cap de l'Oficina Comarcal del Montsià del Departament d'Agricultura, Oriol Ferrer, director del projecte Montsià Actiu, Lluís Simó, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i del Montsià i representants d'empreses que han destacat per la seva aposta per models de negoci basats en el desenvolupament sostenible. Serà, recordem, a partir de les 8:30 de la tarda a la sala d'actes de l'edifici de Serveis Agraris.
Diumenge 4 de maig arriba el referent gastronòmic de les Terres de l'Ebre, setena diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. A partir de les 11 del matí, inici de cocció de l'arròs, col i fesols amb una paella gegant. Inflables per als més menuts. A les 5 de la tarda, actuació de la banda musical Verge dels Prats. Venda de tíquets a l'Ajuntament de l'Aldea fins al 28 d'abril. Més info i inscripcions al 977 45 0012. Preu del tíquet 5 euros. No et quedis fora. Setena diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. Diumenge, 4 de maig.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació i abans d'arribar a les qüestions esportives, anem ara cap a Santa Bàrbara. Les fofutxes de la planera Elisabet Lleixà van ser les protagonistes, o són de fet les protagonistes del conte, El diari de Júlia. El llibre es va presentar ahir a Santa Bàrbara en el marc de les jornades culturals. Elisabet Lleixà va començar a fer aquestes nines seguint una prescripció mèdica per combatre una malaltia motriu a les mans. Després, les circumstàncies han acabat fent que les fofutxes passen al paper com a protagonistes d'aquest conte didàctic que permet interactuar els nens amb els pares. D'aquesta manera, un dels actes innovadors de les jornades culturals que estos dies viu Santa Bàrbara ha estat la presentació, ahir a la tarda, i com dèiem, a la sala d'actes del Museu de la Vida a la Plana, del conte El diari de Júlia. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Podem dir que va ser innovador, perquè si bé és veritat que de presentacions literàries tots els anys se'n fan i d'autors locals també n'hem tingut en alguna ocasió a les jornades culturals de Santa Bàrbara, ahir era el primer cop que es presentava una publicació il·lustrada per una veïna del poble, Elisabet Lleixà, i a més traslladant al paper les imatges de les nines anomenades fofutxes que ella mateixa dissenya i construeix seguint una prescripció mèdica. I és que la seva història és la del despertar d'un malson, una malaltia degenerativa a les mans, a la desesperació, a la impotència, resistència, el dolor, la lluita i la sort finalment d'ensopegar a Mester Comelles, la metgessa que li va recomanar fer manualitats per rehabilitar les mans. Així va començar tot. Buscant alguna cosa que pogués fer, va descobrir les fofutxes que la van captivar. Després, una sèrie de casualitats va fer que coincidís amb els coautors del conte, Lídia Carceller Martínez, que és enginyera tècnica, i també amb l'Eugeni Guzmán Morcillo, informàtic des del 1989, vinculat professionalment amb el món de les arts gràfiques i la edició. Entre els tres han creat el Diari de Júlia, un conte educatiu en el qual una nena de 8 anys escriu en el seu diari les coses interessants que li passen a ella i a la seva família un dia qualsevol, i amb el que els nens podran aprendre la importància dels hàbits higiènics o de compartir, entre altres, tasques domèstiques i activitats. Elisabet explicava que és un conte molt didàctic i que fins i tot permet interactuar als nens amb els seus pares amb les propostes de la seva protagonista. L'escoltem.
El conte està encarat de cara als crios que ajudin els pares a casa i que col·laboren i que juguen en d'altres coses que no siguin pues, maquinetes i tele i tot això. I a veure, pues, fan una recepta de cuina amb els pares, els ajuden, i llavors a la part de dalt del conte està l'explicació de la recepta de cuina adaptada per a crios perquè puguen ajudar a casa. També durant l'hora del pati a l'escola juguen a jocs tradicionals de tota la vida, com és el mocadoret i en allò del piso, que jugàvem amb nosaltres, i detrás també va explicat com se juga i els retallables que fan a escola, detrás també estan perquè els crios els puguen escanejar o calcar o el que sigui, no, ja dic retallar del conte perquè és llàstima, i poden muntar els animalets que, del retallat.
El conte s'ha editat en català i en anglès i ja es pot trobar a les llibreries, tot i que també es pot comprar per internet accedint a la pàgina web de Onada Edicions, que ha estat l'editorial encarregada de publicar l'obra. La presentació va omplir la sala polivalent del Museu Planer i va comptar amb la presència de dos dels seus autors, l'Eugeni i la mateixa Elisabet, qui, entre altres coses, explicava que no es descarta la possibilitat de que en un futur, si el conte té acceptació, es pugui seguir amb més històries protagonitzades per les seues fofutxes.
Primer concurs de cuina, les quatre torres de l'Aldea, 10 i 11 de maig del 2014, a les vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Més info a l'aldea.org o també al telèfon 977 45 0012. 977 45 0012. Organitza Ajuntament de l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
La recta final del nostre temps d'informació avui dilluns la dediquem a repassar la jornada futbolística del cap de setmana després de la pausa motivada per les vacances de Pasqua. La competició ha tornat a l'activitat i comencem, com sempre, fixant-nos en els resultats del grup de la tercera divisió catalana, que és la categoria on tenim representants de les nostres comarques militanti. En este cas són dos, concretament, d'una banda l'Ascó, que lluita a la part alta de la classificació i que en aquesta jornada es desplaçava al camp del Rubí, un dels seus rivals directes. 3-0 va ser el resultat d'este partit, Rubí 3-0. Derrota, per tant, per als de la Ribera, mentre que la Rapitenca, un equip que lluita per la salvació, tot i que ho té complicat, aquesta jornada s'imposava 1-0 al Castelldefels en el partit disputat al camp de la Devesa. Ara mateix i després d'aquesta jornada a la classificació, a falta de 3 partits per tancar el campionat, l'Ascó és quart amb 64 punts, és líder la Montañesa amb 67, mentre que la Rapitenca amb 31 punts ocupa el penúltim lloc de la classificació. Queden 3 partits, com hem dit, 9 punts a disputar. La salvació, els rapitencs, la tenen a 7 punts. Difícil, complicat. Passem a la primera catalana. Dos representants també de les nostres comarques, el Jesús i Maria i l'Amposta. L'Amposta, jugant com a local, s'imposava 2-0 al Tàrrega, mentre que el Jesús i Maria va caure golejat per 4-1 en el seu desplaçament al camp de l'Horta. Pel que fa a la classificació, amb 34 punts, l'Amposta és 13è. El Jesús i Maria, en zona de descens, amb 27 punts, ocupa la 17a i penúltima posició. Anem a la segona catalana en el grup 6è, 29a jornada de campionat i els resultats: Gandesa 1, Remolins Vítem 1, La Cava 1, Redis 2, Cambril 0, Perelló 0, Alcanar 1, Valls 1, Catalònia 2, Roda de Barà 2, Calafell 6, La Selva 6, Vilaseca 3, Roquetenc 1, L'Ampolla 1, La Canonja 1 i Tortosa 2, Morell 0. A la classificació, el Redis és líder amb 66 punts, seguit del Morell amb 57. En tercera catalana, grup primer, també 29a jornada de campionat i els resultats: Pinell 2, Batea 5, Olímpic Mora d'Ebre 1, La Sénia 1, Mora la Nova 2, Vilalba 2, L'Ametlla 3, Aldeana 0, Ulldecona 2, Flix 1, Camarles 6, Santa Bàrbara 0, Horta de Sant Joan 2, Alcanar B 2, Sant Jaume 1, Corbera 1 i Remolins Vítem B 0, Deltebre 3. Líder, el Camarles amb 64 punts, seguit del Deltebre amb 57. I acabarem la repassada de la jornada futbolística fixant-nos en els resultats del grup 20è de la quarta catalana, també 29a jornada de campionat i els resultats: La Cava B 0, Sant Jaume B 0, Cambredó 2, Bot 2, Roquetenc B 4, La Galera 1, Benissanet 1, Tivenys 1, Xarta 1, Ebre Escola 1, Godall 0, Ginestà 1, Montells 2, Catalònia B 4 i Ascó B 2, Jesús i Maria B 1. Atenció, perquè en aquesta jornada i en aquest grup s'ha produït la notícia: després de tot el campionat sense perdre cap partit, el Godall perdia la imbatibilitat i ho feia jugant com a local, caent derrotat, com hem dit, 0-1 davant del Ginestà. Tot i així, és líder destacat d'aquest grup en aquesta categoria. El Godall amb 76 punts encapçala una classificació en la que el segon és el Cambredó amb 62 i tercer, justament, l'equip que aquesta setmana l'ha guanyat, el Ginestà, amb 58.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Hola, sóc Josep Roig i cada dilluns a les 8 del vespre i des d'aquesta emissora et presento Catalònia. Catalònia pretén ser un homenatge als nostres músics, a les nostres costums, al nostre territori, al nostre patrimoni cultural e identitari. Catalònia, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, perquè és lo nostre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encetem dilluns i ho fem amb temperatures més baixes cap a les comarques del nord i nord-est, temperatures fins i tot amb alguna tímida glaçada cap al Pirineu i amb aquestes valors més suaus a tocar de la costa, sobretot cap a les comarques entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, on els núvols són força presents ara mateix. Núvols baixos a tocar de la costa i bandes de núvols alts i mitjos que aniran avançant a la resta de comarques. Aquestes bandes de núvols alts i mitjos deixaran estones al cel enterbolit, enteranyinat, més compacte de cara a la tarda, fins i tot amb alguna nuvolada a la tarda cap a punts de muntanya i alguna gota que es pugui deixar escapar. Pirineu, de Lleida, sobretot, algun ruixat puntual, però de forma esporàdica també podria caure alguna gota cap a les comarques al nord de Barcelona, interior de Girona. Tot plegat, acompanyat d'un termòmetre que al migdia es tornarà a enfilar, tornarem a repetir màximes entre els 19, 23, 24 graus o puntualment per sobre, i la mateixa tònica de temps de cara als propers dies. Mantindríem aquesta estabilitat, més sol al matí i alguna nuvolada, algun ruixat puntual a les tardes, amb unes temperatures que demà, encara al migdia, es voldran enfilar una miqueta més. Per més informació, al 324.cat.
I mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió meteorològica, un dia més arribem a l'hora de posar el punt i final en este temps d'actualitat que en clau local i comarcal és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns 28 d'abril, temps d'actualitat que ha estat elaborat pels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Un temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Demà, a la mateixa hora i al mateix dial, hi tornarem a ser. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.